Les dues en punt. Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Royo.
Dimecres 15 de juliol del 2020, el dia que el centre d'esports es desplaça a hores d'ara a Màlaga per disputar el play-off. Ara mateix l'equip ja és a l'aeroport, el vol surt a 3:15 de la tarda, un dia que dediquem a vosaltres, a l'afició. Aquest era el comiat que centenars d'aficionats del centre d'esports feien. Fa tot just una horeta l'equip a la nova Creu Alta, respectant el metre i mig de seguretat, tothom amb mascareta, però amb pots de fum, amb bengales, amb traques, amb banderes, pancartes, samarretes... Un dia entre setmana i al migdia, demostrant que l'equip estarà sol als Jazires i on toqui jugar, perquè més que res per culpa del coronavirus, els partits hauran de ser a porta tancada, però que a més de 1.000 quilòmetres d'on estigui rodant la pilota, un munt d'ànimes estaran empenyent des de la distància, davant la televisió i amb la ràdio a l'orella intentant complir un somni, el del retorn a segona A. La cosa ja va de debò i sabent que ens esperen uns dies molt estranys d'estar sols a Marbella, de jugar sense públic als Jazires, de narrar amb mascareta, avui ha estat això, el dia de l'afició, el dia en el qual els seguidors del Centre Esports han demostrat que, malgrat tot i des de la distància, fan costat a l'equip.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia especial per tots els seguidors del Sabadell, un dia que fem aquí a l'Hotel Suís amb el Toni González, un dia més des del control de so. Comencem!
Es comenta la recepció.
El comiat que ha rebut la plantilla del centre d'esports a hores d'ara ja a l'aeroport del Prat Camí de Màlaga serà el tema d'obertura d'un programa que també tindrà l'ascens a segona A de l'any 77, en un any molt similar al que tindrem l'any vinent. També Mateo Busquets Ferrer, el col·legiat balear, que serà l'àrbitre d'aquest Sabadell Atlético de Madrid B, i també el Rally de la Llana, que presentarà multitud de novetats al setembre.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol negocia amb Vicente Moreno per la pròxima temporada. Segons avança IB3, l'equip perico estaria fins i tot disposat a pagar la clàusula d'1 milió d'euros de l'actual tècnic del Mallorca perquè sigui qui l'entreni en l'intent de tornar a primera divisió. I el Barcelona, Frenkie de Jong, és la principal novetat a la convocatòria de Quique Setién de cara al partit de demà contra l'Osasuna. També tornen a la llista Arthur i Ansu Fati, sancionat la passada jornada. En canvi, Griezmann és baixa per lesió per un partit que els blaugrana han de guanyar sí o sí si volen encara tenir alguna opció d'endur-se la Lliga.
Han parlat en les últimes hores...
Marc Márquez, que inicia avui una sèrie de tests a Jerez.
Ha habido tiempo para recuperar todas las lesiones que tenía en el cuerpo, sobre todo la del hombro, ponernos en forma, preparar bien la temporada y nada, con ganas de empezar estos tests y a partir de allí pues a ver si podemos empezar bien o con buen pie la temporada esta, que será corta, intensa y será pues muy importante no fallar ninguna carrera.
I a les xarxes socials.
D'entrada, una imatge a les xarxes socials del centre d'esports a primera hora del matí, la de la plantilla de la TUS, de Transports Urbans de Sabadell, equipada amb banderes, amb samarretes i amb bufandes, donant suport a l'equip arlequinat a les portes del play-off. I després, si us plau, entreu a @radiosabadell a través de Twitter i veureu precisament el que farem referència d'aquí uns minuts i el que hem parlat en començar el programa d'avui. Aquesta rebuda, aquesta trobada multitudinària per acomiadar al centre d'esports avui, camí de Màlaga, camí de Marbella, on farà nit, camí d'Algeciras, on jugarà el diumenge contra l'Atlético de Madrid. Bé, una trobada, com dic, amb diferents vídeos que podeu veure una vegada i tantes com vulgueu a les nostres xarxes socials, @RadioSabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, a les 6 de la tarda lluita pel títol a la Lliga Ucraïnesa, el Shakhtar Donetsk s'enfronta al Kolos Kovalivka.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Ja veureu com la cosa ha canviat, ja. Titulars esportius a radiosabadell.fm del dia 15 de juliol, però del 19, no del 20. Ona Carbonell obté la segona medalla guanjú amb el bronze a la rutina High Like. Recordem que ara la nadadora artística del club està embarassada. També s'acabava de sortejar el calendari de segona B i el titular era: el centre d'esports rebrà el Castellón a la primera jornada de la Lliga. A més, va ser un dia de fitxatges. Grego Sierra i Aleix Roig reforcen la línia defensiva del Sabadell. I per últim, declaracions d'Antoni Hidalgo a Ràdio Sabadell: parlar de prometre coses a 15 de juliol és aventurar-se massa.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sis minuts per sobre de les dues, som-hi amb aquest punt, no sé si dir d'eufòria, però sí, ens hem vingut una mica a dalt amb aquesta trobada que hi ha hagut avui, respectant distàncies de seguretat, tothom amb mascareta, no he vist a ningú que no la portés posada avui, però un dia emotiu perquè l'afició del Sabadell, que no podrà fer costat a l'estadi allà on jugui al centre d'esports en aquest playoff, ha volgut donar una última empenta als jugadors abans d'enfilar cap al Prat, abans d'anar cap a l'aeroport, que és on es troba ara mateix. El centre d'esports és allà, a punt d'embarcar. El vol Barcelona-Màlaga surt a 3:15. Un cop aterrat, l'autocar del centre d'esports ja esperarà els arlequinats per anar a camí de l'hotel on descansarà abans de veure's les cares diumenge amb l'Atlético de Madrid B. Però avui, com dèiem, en començar ha estat el vostre dia, el dia de l'afició. Aquest era el moment en el qual l'autocar marxava de la Nova Creu Alta, enfilava l'avinguda de Lluís Companys cap a l'Eix Macià per marxar cap a l'aeroport. Centenars de vosaltres us heu aplegat, mantenint les mesures de seguretat per acomiadar els jugadors i tècnics camí de l'aeroport. I érem també servidor. I Pau Vituri, Pau, què tal? Bona tarda.
Què tal, Adri? Bona tarda.
Digue'm que encara tens l'olor a pólvora al nas.
Sí, m'ha durat una bona estona aquesta olor, no només al nas, a la roba i a tot arreu, però moment maco, moment especial. Jo he de pensar només en, ara que repassava el carret del mòbil, les imatges, els vídeos, em tornava a posar la pell de gallina,
Era ambientàs,
Sí, era cita gran, sé que és un tòpic, però al final moltes aficions responen, no?, en aquests moments, però no per ser la del Sabadell deixa de ser menys especial. I bé, ha estat un momentàs, i em quedo amb el que deies tu, Adri, sobretot. Crec que he vist molt respecte pel que fa a totes les mesures de seguretat. Estic com tu, no he vist ni una persona que no portés la mascareta, que a més s'agraïa amb tot el fum que hi havia, i fins i tot allò que és difícil mantenir les distàncies de seguretat en moments com aquest, però fins i tot a la imatge del principi, on estaven els nens del campus ubicats a l'entrada de la tribuna de l'estadi amb una certa distància entre ells. Vaja, jo ho he vist aquí, que s'ha complert en bona mesura, no?
De fet, hi havia una espècie de doble concentració, perquè d'una banda hi havia, com dius, un primer anell amb la cinquantena de nois del campus del centre d'esports, que són els que estaven més a tocar dels jugadors, però fins i tot el terra senyalitzat, marcat la distància de seguretat entre un i l'altre, després una barrera i uns quants centenars de seguidors del Sabadell que s'han situat a banda i banda de l'autocar, alguns dels quals l'han acompanyat als primers metres per la mateixa plataforma plaça d'Olímpia, però després el girar a la cantonada a l'esquerra per baixar a l'avinguda Lluís Companys, allà hi havia un altre centenar de persones esperant, que no estaven a la zona de tribuna, i per tant això ha servit també en certa manera per esglaonar en dos moments aquesta trobada, aquest comiat, i per veure fins i tot també després el que dèiem ara, un gairebé espectacle de pirotècnia que havia preparat la penya Honor 1903, ja a tocar de Gol Sud i de Parc Catalunya, no tant a la tribuna. Per tant, potser veus les imatges, i tampoc es tracta, perquè és absolutament absurd, de fer una competició, de veure quin equip ha plegat amb més gent, qui ha anat a acomiadar el seu equip i qui no, quina afició és més nombrosa. Al final és una ximpleria això, i més en aquesta època de l'any, en aquesta època amb la pandèmia. Però vaja, Pau, al final això ha servit per, en certa manera, veure que no hi havia una gran concentració a la vegada.
Sens dubte. De fet, podríem dir que hi ha hagut, com deies tu ara, no? Dos eixos. Quan ha sortit l'autocar, on hi havia, jo he calculat, en això sóc bastant dolent, però aproximadament estaríem parlant que d'unes 200 persones, no? Concentrades.
Sí, tenint en compte que eren 50 del campus ja, només a la primera anella, i després que a banda i banda de la porta de tribuna, ja tot senyalitzat, hi havia gent, sí, tranquil·lament.
Tranquil·lament 200 persones. Doncs bé, sí que és cert que després el que dius, no? Hi ha gent que ha acompanyat amb l'autocar, que allò anava al ralentí absolutament, caminant fins a aquesta avinguda Lluís Companys, i un cop ha fet el gir a l'avinguda Lluís Companys, la penya Honor 1903 ha acabat de fer la traca final, i mai millor dit, amb aquestes traques, amb aquests pots de fum, bengales, i enfilat també a poc camí de l'Eix Macià. Un cop ha agafat ja la baixada, sí que aquí ha agafat velocitat l'autocar i ja s'ha dirigit cap a l'aeroport, però vaja, és que aquestes imatges han durat el que deies tu, el fet d'estar esglaonat tot plegat ha fet que durés una bona estona aquesta celebració. Molts jugadors també, deixa'm dir, Adri, que m'he fixat amb el mòbil a la mà, gravant el moment. Un dels qui més segurament, des del principi, perquè han pujat a la tribuna de la Nova Creu Alta, a saludar a tots els presents, Fernando Pajarero, un dels jugadors que he vist que no s'ha desenganxat del mòbil en cap moment. I vaja, hem vist ja moltes mostres de jugadors, el capità Àngel Martínez també, només pujar a l'autocar fent un tuit d'agraïment. Boris Garros també, contestant, de fet, una piulada de Ràdio Sabadell, d'un d'aquests vídeos. Moltíssims moments memorables. Em quedo també amb la sortida d'Antonio Hidalgo. No sé si tu hi has estat també
moment
present.
Just darrere teu. Tinc el vídeo, si el vols, d'àmbit personal, de tu gravant Antonio Hidalgo.
Sí. Que ha estat qui s'ha aturat amb la maleta. Un dels més efusius, Antonio Hidalgo, en aquest comiat. Missatge de l'Eix Coc també, gràcies per animar-nos, Dian Mackay, molts jugadors que vaja, que s'han fet notar també a les xarxes socials, i els veies amb aquesta cara d'il·lusió, aquesta cara d'agraïment pel gest que ha tingut l'afició del Sabadell, insistim, més de 200, podríem posar-li 200 persones, 300, aproximadament estaríem parlant d'aquesta xifra, i com deia també el Capi a les xarxes socials, amb les bateries carregades, amb les piles carregades encara més, amb les bateries a tope, deia textualment Àngel Martínez, per enfilar camí de l'aeroport, que, com deies tu, Adri, també al principi, a una hora exacta ara mateix de sortir al vol del Centre d'Esport Sabadell en direcció a Màlaga.
El president Esteve Calzada també ha escrit en un vídeo orgullós d'aquesta gran afició. Avui els timings, hi havia, per cert, representació política també de la ciutat, encapçalada per l'alcaldessa Marta Farrés. Després de quatre paraules abans d'enfilar cap a l'autocar, els jugadors han pujat des de la tribuna baixa a la zona de cabines, per entendre'ns, per des d'allà, des del balcó, saludar a tots els integrants de les penyes, a tots els seguidors, a tots els nois del campus que estaven allà aplegats, com comentàvem, i després ràpidament el primer crec que ha estat Juvenal Itjogo, el segon entrenador i excapità, que ha estat ovacionat, també, com deies, Antoni Hidalgo, i la resta de jugadors del Centre d'Esports que han enfilat cap a les escales de l'autocar, incloent-hi el director esportiu José Manzanera, el propi Esteve Calzada, el president del Centre d'Esports, també el delegat Miguel Ángel Rodríguez, la resta del cos tècnic, etc. I amb el que hem xerrat, res, dos minuts en aquell moment, perquè no havia de pujar aquell autobús i enfilar cap a l'aeroport, sinó que arribarà més tard, uns dies més tard a Terres Andaluses, és amb el director general, avui sí que ho dic bé, amb Bruno Batlle, que d'entrada, Pau, ha felicitat la resposta dels seguidors. L'escoltem.
Molt contents, primer per la exemplaritat de la gent i, i per com s'ha organitzat tot, i sobretot perquè, bueno, veus que el soci arlequinat està molt content, està vivint el playoff doncs, de forma intensa, i ara que ja s'està apropant, doncs, ho estem veient, i la veritat que dona gust i una alegria molt gran.
Parlàvem de la resposta dels jugadors. També Bruno Batlle ha fet referència precisament a això, al que s'enduen a dins de l'equipatge després d'aquest gest, aquest comiat, als jugadors del centre d'esports.
No, els jugadors, imagino que, la veritat és que no he parlat, però imagino que, bueno, que això els dona, si cap, més força per afrontar el viatge doncs amb més il·lusió, veient que tenen tota una afició darrere que els apoye, i ja que no els podem tenir allà, doncs que s'emportin aquest record per donar-los força al playoff.
I finalment, una última reflexió, gairebé quan l'autocar ja marxava, del director general del centre d'esports, del Bruno Batlle, dient que dies com el d'avui demostren que el club està ben viu.
El club està molt viu, ho veiem cada dia amb qualsevol cosa que fem, veiem que la gent està al cantó del club i, com deia ahir, amb els bons i els mals moments. I sobretot lo important és que jugadors i tècnics notin aquest suport, que són els que realment ho necessiten i els ajudarà moltíssim.
Gairebé un minutet per sobre d'un quart de tres de la tarda. Estem repassant com ha anat el dia intens del centre d'esports amb l'última sessió d'entrenament abans de marxar cap a Màlaga, amb aquest comiat per part dels seguidors del conjunt arlequinat. Ara, amb el viatge, són ja a l'aeroport del Prat per marxar cap a Màlaga, i després ja un cop arribin a l'hotel per descansar a uns quants dies encara vista de la cita de diumenge a 8 del vespre, aquest Sabadell Atlético Madrid B, que podreu escoltar en directe aquí a Ràdio Sabadell des del Nuevo Mirador d'Algeciras. Serem la vostra veu allà a l'estadi de l'Algeciras Club de Futbol per intentar narrar la que serà, tant de bo que sí, la primera de les tres victòries arlequinades, aquests tres partits per un somni. Avui, Pau, hem passat per la Nova Creu Alta, hem pogut conversar amb algunes de les cares conegudes habitualment als partits a casa del conjunt sabadellenc, amb aficionats d'aquells de tota la vida, amb penyistes, amb gent que coneixem a nivell personal, i al final ha estat un bon termòmetre també, Pau, per valorar el que ja sabíem, però que quan ho veus dius, ostres, quina pena que tota aquesta gent no ho pugui gaudir, quina pena que no es pugui jugar un partit de playoff aquí a la Nova Creu Alta, quina llàstima, per més que ho sapiguem des de fa molt de temps, avui potser era un dia que feia fins i tot més mal, que tota aquesta gentada que s'ha plegat aquí no pugui anar, per exemple, també allà al Algeciras a donar un cop de mà.
I quina pena també, tot i que evidentment és absolutament necessari el tema de les mascaretes, no? Perquè ens hem perdut moltes de les expressions facials de la gent, que no ha parat d'animar, no ha parat de cridar. Em quedo amb un detall, Adri, ara no recordo exactament si l'has comentat, però detall també del club amb els presidents de les penyes, els quals han fet una fotografia a la Nova Creu Alta, si no vaig errat, amb la plantilla, abans de sortir cap a l'autocar, en aquest cas direcció a l'aeroport. Per tant, bon detall també. Després les autoritats també han passat a saludar el vestidor, els jugadors. Per tant, ho tenia tot ben protocolaritzat el Sabadell en una jornada com la d'avui, però es notava que hi havia xup-xup, eh? A més, avui ens hem retrobat també amb molts companys periodistes, amb molta gent del club, i clar, feies allò, tiraves la ment cap enrere i pensaves, dius, ostres, portem 4 mesos, més de 4 mesos sense futbol, 4 mesos i mig, pràcticament. Per tant, sensació, crec que tots la tenim aquesta setmana, no? Estranya, perquè és setmana de partit, però no ho sembla, no? O, bé, no ho sembla, que se m'entengui, eh? Estem agafant tots les rutines un altre cop d'aquella setmana de partit. L'afició amb els nervis ja a flor de pell. Nosaltres també, aquí a Ràdio Sabadell, que diumenge ho viurem a partir de 7:45 de 8. Per tant, allò, a poc, tots plegats agafant les dinàmiques i les rutines i els automatismes, com se sol dir en el món del futbol, d'una setmana de partit.
Amb les porres ja en marxa a través de la xarxa xarxa social també podeu dir-hi la vostra amb els vostres pronòstics a l'Instagram o al Twitter de Ràdio Sabadell. Vaja, intentant que no es noti que portem gairebé 5 mesos sense narrar un partit del Centre d'Esports i que tenim aquestes ganes extra per la transcendència que hi haurà en el següent compromís. I tot això que diem, Pau, un dimecres a les 12, un dia laborable, que sí que és veritat que és de juliol i que alguns estaven ja de vacances i han aprofitat aquest descans per apropar-s'hi, però té mèrit també que un dimecres a les 12 s'aplegui tanta gent.
Té molt mèrit, té molt mèrit. Perquè hem pujat avui junts cap allà, Adri, i pujàvem amb allò de dir també hi haurà molta gent, hi haurà molta resposta, i a mi m'ha impactat, eh? La primera imatge de quan hem deixat el cotxe i entràvem allò a Avinguda Lluís Companys en direcció tribuna de la Nova Creu Alta, m'ha impactat la primera imatge de tanta gent al voltant de l'autocar per acomiadar els jugadors. Ja et dic, allò, fer una estimació, estaríem per sobre de les 200 persones segur, seguríssim, i qui sap si alguna més, però moltes cares conegudes. 15 de juliol, una data en la qual hauríem d'estar normalment parlant de primer entrenament de la pretemporada, molt probablement, no? Allò, alguna presentació també de jugadors i circumstàncies de la vida, ens hem trobat en aquest 2020 acomiadant la temporada 2019, en aquest cas, perdó, 2020, amb tot per jugar-se, i a 270 minuts d'un somni. Avui també aquella gran pancarta que va fer la penya Honor 1903 l'hem vist penjada de la tribuna de la Nova Creu Alta, com deies tu, d'aquesta zona de cabines en direcció al carrer. Moltes banderes del Centre d'Esports Sabadell també lligades a en aquest cas a la tribuna de la Nova Creu Alta. I vaja, tot a punt. Ens comentava fins i tot gent del club com l'Albert Ramos, que ell, per exemple, viatjarà el divendres cap a Màlaga, cap a Estepona, amb la furgoneta del Centre d'Esports Sabadell, perquè la tingui també allà a la seva disposició el Jordi Branzuela, l'encarregat de material, que ha estat el primer a marxar, recordem. Ell va marxar ahir amb l'autocar en direcció, com diem, a Estepona. Per tant, tot plegat, ultimant detalls al Centre d'Esports Sabadell, però ja amb aquesta logística a punt i fent-se efectiva ja des d'ahir.
I a tot això, avui dèiem que és el dia de l'afició. Estava pensant ara que deies tu que el calendari ha canviat molt respecte a un any normal. Jo l'any passat a aquestes alçades ja havia tornat del viatge de vacances. Imagina't, no?, el que canvia la pel·lícula i l'agenda després d'això. I aquesta temporada encara no ha acabat. O sigui, encara ens queden 10-12 dies mínim per saber quins són els dos últims equips que acaben pujant al playoff. Per tant, sí que és veritat que de timings ha canviat moltíssim la pel·lícula. Dèiem que avui és el dia de l'afició i, per tant, també li hem volgut donar veu avui als seguidors del Centre d'Esports Sabadell. Aprofitant aquesta trobada, hem fet una petita enquesta a peu de carrer per escoltar diferents veus de les de tota la vida del Centre d'Esports Sabadell. D'entrada, per saber com han viscut el que ha passat avui i com s'han decidit a venir a la Nova Creu Alta.
La pena que tenemos es que no podemos ir allí a Málaga, que eso es la ilusión de cualquier aliquidado de corazón y de verdad, los que lo sentimos, los que sufrimos cuando baja, cuando sube. Eso hay que llevarlo en la sangre, por lo menos yo lo llevo. Yo he plegado de trabajar y lo primero que he hecho ha sido cogerme el tren, cambiarme y venirme para aquí, no podía dejarlo solo. Yo por lo menos lo llevo en la sangre.
Nos recolzarem allà a l'estadi, és una petita manera de dir que estem amb ells, passi el que passi i des de la distància, però que estem amb ells sempre.
Molta nostàlgia i realment ens sap molt greu no poder-ho viure directament, poder estar a la grada, compartir-ho amb els amics i companys que sempre estem allà seguint el Sabadell i, evidentment, no poder anar allà a veure'ls com intenten pujar i donar-los suport al màxim.
És un sentiment molt gran, que quan un és del Sabadell ho porta al cor i és una cosa contenta, que estic de vacances i he pogut vindre.
Muy nervioso y yo he tenido que dejar cosas por venir aquí, pero muy ilusionada por verlos ya salir y algo que nos parecía increíble que no podía pasar este año.
Home, és una cosa molt diferent això que estem vivint, no? I veure els jugadors ara que sortim amb la cara que contents i veure els jugadors mateixos, veuen a nosaltres que estem aquí per animar-los. És molt especial no poder desplaçar-se fins a Màlaga, a veure que si tenim sort i podem anar encara que sigui a l'últim partit, allà per darrere de la policia, el que sigui, per disfressar-nos o alguna cosa. Però bueno, és és tenir que adaptar i ja està.
Ens agradaria anar a Algeciras, a Màlaga i on fos falta, però ens hem de conformar amb això. Al moment que em van enviar un missatge, que fa uns 4 o 5 dies, ja vaig saber que hi hauria la despedida i ja vaig.
Ilusión, esperanza y ánimos, porque no se pueden ir sin una afición. Es imposible, iremos a recogerlos, estoy segura.
Bueno, ya que no se puede viajar, ya que no se puede seguir al equipo, qué menos que darle la despedida que se merece y todo el apoyo para que intentar sacar el playoff para adelante.
Per tant, això d'una banda, aquesta sensació entre la frustració i la resignació de saber que no podran estar al costat de l'equip, allà on toqui, encara que fos el punt més llunyà de la península, com és el Jazira respecte a Sabadell. Això d'una banda. De l'altra, la segona pregunta que llançàvem a aquests seguidors era: i diumenge què? I allò que deia el míster de segur que estan ja quedant entre familiars, amics, al cercle més proper, sense grans aglomeracions tampoc, però sí de viure l'emoció d'un playoff al costat d'algú que sent el mateix que tu. Doncs hem preguntat això i així viurà l'afició del Sabadell aquest primer partit.
Sí, farem alguna cosa entre els amics, quedarem, farem el sopadet i això que diguem, si podem jugar un altre partit, farem alguna cosa més i si arribem a la final, doncs, i si guanyem, doncs, encara que sigui a l'Ajuntament, està allà per fer quatre crits, ja està. I esperar que vingui a jugar amb un avió.
Sí, farem una trobada amb la família, amb tots els que som de la família Arlequinats, a casa del meu germà Carles. I bueno, estarem allà amb tota la indumentària i tot preparat per celebrar la primera victòria.
Todavía no lo sabemos, pero supongo que habrá algún petit comité y desde Footers y Radio Sabadell, está claro.
A nivell personal, amb el Carreño, amb un amic meu, hi ha molts nervis. A veure si... Bueno, a veure no. Passarem, però a veure com passem, no? I llavors per això amb molts nervis. Ja estem nerviosos i és dimecres, o sigui que... A tope.
Sí, al voler casa amb la família, ens ajuntarem tots allà i animar des de la pantalla.
Sí, amb amics, bueno, petit comitè, veient-lo per la tele i escoltant Ràdio Sabadell.
Solos en casa, sí. Com està la cosa, en casa. La Virgen de la Fuensanta, la Virgen de Montserrat, la Virgen del Carmen, la Virgen del Rocío, por todos ellos, o sea, sí o sí subimos. Seguro.
Estoy solo porque están de vacaciones la familia, me he cogido el footer ese para verlo, lo escucharé por Ràdio Sabadell. Y a sufrir como un alquilado más. Y espero que la cosa vaya como queremos todos, que ganen.
Me imagino como la mayoría y a tope con los niños porque no nos podemos juntar más gente y a intentar animar desde casa, claro, es lo que hay.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tres minutets i dos quarts de tres de la tarda. Pau Vituri, jo crec que és el que hi ha o és el que hi ha, és el que més hem escoltat de l'afició del Sabadell, que crec que la paraula és resignada.
Sí, jo crec que ja tots tenim assumit des de fa temps com hem de viure aquest playoff. Malauradament, doncs, no hi haurà desplaçament multitudinari a Algeciras, en aquest cas, després potser a Marbella o a Màlaga, però vaja, també tots som conscients que amb l'actual situació doncs, la prudència de regnar i toca viure-ho des de la distància. Segur que hi haurà més play-offs al llarg dels anys, en els pròxims anys, per poder tornar a gaudir tots plegats en un terreny de joc, però vaja, em quedo sobretot amb dues idees, no?, de tota aquesta bateria que escoltàvem. D'una banda, que jo també, i suposo que tu també, Adri, ens encomanem a totes les verges possibles, encara, si existeixen.
Encara que no siguem massa creients, és igual, no?
Correcte. Aquesta pròxima setmana serem tots molt, molt creients. I la segona, tothom també té clar on s'ha de veure el partit, on s'ha de seguir, en aquest cas, el partit, que és a Ràdio Sabadell, com sempre, des de fa moltíssims anys. Fidels a la cita, des de principis de segle no ens hem perdut el cap playoff que ha fet el Centre d'Esport Sabadell, i un altre cop, tant tu com el Sergi, sereu en aquest cas els nostres ulls des de la distància, i això és impagable.
Ens ho preguntaven, també, que posarem la ràdio, a la tele, però a la ràdio, i sereu allà, oi? Sí, us deixen entrar, no? Sí, sí, tal. Sí, que al final hi ha aquest xup-xup i aquestes ganes de voler estar des del minut 1, des de 7:45, quan arrenqui la retransmissió del Sabadell en joc, fins al postpartit, amb tot el que succeeixi i amb aquestes ganes brutals que tenim de no fer un programa, no, de fer-ne 3 i, si cal, un quart, perquè hi ha una celebració posterior, millor que millor. Dèiem abans el tema de les reaccions a les xarxes socials. Suma-li una, Grego Sierra, des de l'aeroport ara mateix. De fet, la ubicació no ho havia vist, però la ubicació del tuit també ja li apareix, que està al Prat del Llobregat, per tant, no enganya, està allà a l'aeroport i matant l'espera, matant l'estona, repiulant el vídeo de Ràdio Sabadell de l'autocar enfilant Lluís Companys cap a l'Eix Macià, dient brutal, i amb els colors del Sabadell, amb el blau i el blanc.
I no ha estat l'únic, Fa res, fa qüestió de mig minut, Antonio Romero també. Increïble, arlequinats, estem junts en això. Contestant també un tuit de Ràdio Sabadell. Per cert, deixa'm fer també la falqueta, Adri. A l'Instagram de Ràdio Sabadell podeu trobar des de ja, des de fa uns segons, el vídeo que ha preparat també el Roger Benet, aquest minutet compactat, en aquest cas per encabir-lo a Instagram, però el minutet de comiat dels jugadors del Centre d'Esports Sabadell. Unes imatges sobretot molt maques perquè són des de dins, no? El Roger ha estat a dalt també al balcó amb els jugadors i val molt la pena aquest vídeo que, com insisteixo, es pot trobar des de ja a l'Instagram de Ràdio Sabadell.
Ha estat un dia especial i ha estat un dia en el qual també hem conegut ja la designació arbitral. Per tant, ja sabem qui xiularà aquest Sabadell Atlético de Madrid. Bé, Pau, ja tenim àrbitre.
Sí, el balear Mateo Busquets Ferrer, de l'any 1994. Avui ens hem llevat amb aquesta notícia. I no sé si t'aixafaré molt l'informe que vindrà després, Adri.
Tranquil, fes spoiler, no pateixis, tu tira.
Puc fer spoilers, no? Ara tirant de memòria, perquè aquest matí està repassant les dades, són 4 partits que ha xiulat al Centre d'Esports Sabadell, el balanç, i cap a l'Atlético B, per cert, i el balanç sí que és cert que no és massa bo, perquè només hi ha hagut una victòria arlequinada en aquests 4 partits, però vaja, s'ha de dir que els 3 anteriors van ser amb Toni Saligrat a la banqueta, i en aquest cas l'única victòria ja és amb Antonio Hidalgo, el dia que debutava a la nova Creu Alta com a entrenador del Sabadell contra el Lleida Esportiu, aquella agònica victòria amb un gol d'Arturo contra el Lleida Esportiu, contra el conjunt de la Terra Ferma, amb Àngel Martínez traient una pilota de la mateixa línia de gol en el minut 95. Per tant, en aquest cas, un àrbitre de bon record amb Antonio Hidalgo.
Vaja, que t'ha faltat tenir veu de Sergi Parc per fer l'informe, tu ja directament.
Sí o què?
És cert que queda alguna dada més. O sigui que ni
coses del teletreball.
Sí, correcte, correcte. No patiu, que hi ha alguna dada més sobre mitjana de targetes, etc etc. I per si no us ha quedat clar, també amb precedents, amb l'Atlético de Madrid B, que no en té, i amb el Centre d'Esports. Va, anem a escoltar l'informe.
Mateo Busquets Ferrer, nascut a Palma de Mallorca el 1994, és àrbitre de segona B des de fa 3 temporades, però ja té experiència en el play-off. L'any passat va dirigir un partit de la promoció d'ascens, tornada de les semifinals al Toralín, Ponferradina 1, Cartagena 0. De tota la segona B, el Sabadell és l'equip el que més vegades ha dirigit en aquesta categoria amb un total de 4 precedents. El balanç és d'una victòria arlequinada, un empat i 2 derrotes. Això sí, el triomf va ser en l'últim partit en el qual va impartir justícia amb els arlequinats de pel mig. Sabadell 1, Lleida Esportiu 0, l'estrena d'Antonio Hidalgo a la nova Creu Alta a finals de la campanya passada. Per tant, enguany no ha xiulat encara el Sabadell. La mateixa temporada que el partit de Lleida, però al tram inicial, també va dirigir un Sabadell 0 Ontinyent 2, encara amb Toni Saligrat a la banqueta, i l'any anterior, la 2017-2018, la derrota per 3-2 a Peralada i l'empat 1-1 a casa contra el Villarreal. Per tant, amb Busquets Ferrer com a col·legiat, 4 gols a favor del Centre d'Esports i 6 en contra. De mitjana, en aquests 4 partits ha mostrat només 2 grogues per enfrontament als jugadors sabadellencs i no ha expulsat a ningú. Serà, per cert, la primera vegada que l'àrbitre del Col·legi Balear xiuli un partit del filial de l'Atlético de Madrid. Si mirem els seus partits a segona B, ha dirigit un total de 35 en aquestes 3 campanyes, amb una mitjana de 5 grogues i mitja per partit i només 4 vermelles en total. Les estadístiques són clarament favorables als de casa amb ell arbitrant, amb 23 victòries locals, 8 empats i només 4 triomfs visitants, un d'ells, això sí, de l'Ontinyent a la nova Creu Alta. De poc serveix aquesta dada tenint en compte que jugarà en camp neutral, però per si de cas, creuarem els dits i que duri la ratxa, ja que serà el Centre d'Esports qui actuarà com a local al Nuevo Mirador d'Algeciras.
Doncs que duri la ratxa, que sigui una victòria més local i si ha de ser un empat que sigui amb classificació del centre d'esports. Després, molta sort també per ell, Mateu Busquets Ferrer, que passi desapercebut, serà la millor de les senyals. No volem tenir aquell record dels Ortiz Blanco i companyia, Martínez Ferrer, o sigui, uns cognoms històrics que no han portat massa bon record a la centenària història arlequinada, però vaja, en tot cas, com deies, Pau, col·legiat de bon record pel Sabadell d'Antonio Hidalgo, amb aquesta etapa, amb el de Canovelles a la banqueta, perquè al capdavall és l'àrbitre de la primera victòria d'Antoni Hidalgo com a entrenador del Sabadell.
Correcte. I de la resta de partits, també t'he de dir que no recordo allò una polèmica especial. L'any de paralada amb Toni Saligrat, no el de l'any de la destitució, sinó l'any anterior, amb aquella derrota
3-2.
Contundent. 3-2, si no vaig errat.
Sí, sí.
Va perdre el Sabadell. No recordo cap acció així especialment polèmica. Després l'empat contra el Villarreal a casa, al final va ser una errada de Roberto quan el partit estava totalment controlat a favor del Sabadell. I l'última, aquella desfeta per 0-2 contra l'Ontinyent, cinquena jornada, abans de visitar el Villarreal B, en la qual l'equip de... el cap de Toni Saligrat penjava d'un fil. Més tard va ser destituït contra el Peralada, però aquella temporada, a l'inici, la passada, de fet, les aigües baixaven ben remogudes al centre d'esport Sabadell.
Estic amb tu, eh? O sigui, avui repassava els partits i diria que fins i tot en algun o no hi van haver targetes per jugadors arlequinats o només una, per tant no, sí. no és un àrbitre ni molt veterà, ni amb molts precedents ni tampoc amb cap polèmica que envolti algun partit xiulat amb el centre d'esports. A tot això, dilluns, fa un parell de dies, aquí a l'Hotel Suís, repassaven l'ascens de l'any 33, el primer de tota la història del centre d'esports des que hi havia Lliga Espanyola com a tal. Ahir, el de 1964, i avui, Equador de setmana, de la setmana del play-off, i també passarem per l'Equador per la meitat del repàs que estem fent als ascensos que ha viscut el Sabadell, a segona A, un total de 5. En concret, avui marxem fins l'any 1977, un any amb moltes, moltes semblances al vinent per la creació d'una nova categoria que, afortunadament, es va estalviar al Sabadell. Tant de bo que es repeteixi una altra vegada la història i el Sabadell s'estalvi haver d'estar en una categoria que tindrà quatre ramificacions, que tindrà quatre branques, segona A, segona B Pro, segona B normal o tercera divisió. Ho expliquem, com sempre, en tot aquest camí que estem fent cap al play-off amb la veu de la Núria García.
El play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
13 anys donen per a molt. En el cas del Sabadell, per ascendir de tercera a primera de forma consecutiva, per estar-se 7 anys a l'elit, jugar competició europea i acabar tornant a tercera l'any 1975. L'època d'esplendor de l'equip arlequinat ja havia passat quan a mitjans dels 70 va tornar a caure la tercera categoria del futbol estatal. Però com l'anterior vegada va ser un pas fugaç, no d'un any com el 63-64, sinó de dos. La 75-76 el Sabadell va ser sisè a tercera i l'any següent va recuperar el lloc a segona, en un any clau en la història del futbol espanyol i que té semblances amb la pròxima temporada, ja que va ser just aquell 1977 quan es va introduir la nova categoria intermitja anomenada segona B. Aquella tercera divisió a efectes pràctics era com una segona B, ja que tenia quatre grups de 20 equips cadascun. El primer de cada lliga pujaria directament a segona A, mentre del segon al desè aconseguiria l'ascens a la nova categoria segona B. De l'11 al 18 continuaria tercera, que ja no seria el tercer grau de l'escala, sinó el quart, i els dos últims farien una promoció de permanència. Quatre categories en joc en una mateixa lliga, el mateix que passarà l'any vinent. Joan Capó, Fernando Muñoz, Santi, Garzón, Manolo Fernández, Vizcaíno o Pascual eren alguns dels integrants d'aquell equip que va assolir el tercer ascens a segona A de la història arlequinada i l'últim que era des de tercera. Els següents ja serien des de segona B. A diferència dels anteriors o de l'últim, i tant de bo que aquest any també, el 1977 no hi havia promoció. S'havia de ser primer per ascendir a segona A i, per tant, el dia de l'ascens no és el play-off ni en cap duel directe, sinó en l'última jornada de Lliga. El 5 de juny del 77, l'equip arlequinat guanyava 1-0 l'Olímpic de Xàtiva amb un gol a la segona meitat de Fernando Muñoz per certificar matemàticament el títol i també l'ascens. El centre d'esports acabava la Lliga amb 48 punts. Recordem que aleshores la victòria valia 2 punts i no pas 3. L'avantatge va ser de 2 punts sobre el Girona i el Mallorca i de 3 respecte a l'Eldense. També van tenir bitllet per a la segona B l'Olímpic de Xàtiva, l'Atlètic Balears, el Vinaròs, el Huesca, el Lleida i també l'Ontinyent. D'entre els equips que van ser rivals del Sabadell i que es van quedar tercera hi eren el Geclano, que enguany també juga al play-off, i l'Ibiza, un dels predecessors de l'actual equip eivissenc, que també lluita per ascendir. Després d'haver estat quarts a primera tot just 8 anys abans i d'haver disputat la Copa de Fires feia 7 temporades, un ascens de segona A tampoc era l'èxit més remarcable d'aquella època, però per a la història va quedar com el primer ascens que va viure una nova Creu Alta que no tenia ni 10 anys de vida. De fet, és l'únic ascens de segona A que ha viscut al Temple, ja que els altres dos posteriors van ser a Binèfar i Eibar.
Estadística, rivals, estadis, història... Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
És a dir, Pau, que tot sembla molt nou, però que en el futbol tot està inventat, eh? O sigui, una categoria, la tercera divisió de l'any 77, a la qual el primer anava segona A, del segon al desè a segona B, del 11è al 18è a tercera, 19è i 20è, els dos últims, promoció per no baixar territorial. Quatre categories en una única lliga, just el que ens trobarem, Déu no ho vulgui, perquè estiguem ja segona A la temporada vinent.
Doncs sí, el que deies tu. Al final, aquí ja està tot inventat en el món del futbol. A més, repassant també una mica aquella plantilla, Adri, noms molt mítics de la història arlequinada, el porter Joan Capó, evidentment, en Pepe Martínez també, que estava va agafar també l'equip a la banqueta.
José Luis Garzón, pare.
Sí. Garzón, pare, correcte. Muñoz... Què dir-te també, per exemple, noms com el de Lino, molt jovenet amb 18 anys, que començava a treure el cap també, vaja, noms molt, molt mítics, no?, de la història de la Quinada, que al final crec que és un denominador comú de tots els ascensos que hem anat repassant fins ara i que repassarem, no?, fins divendres. Al final s'ajunta una generació que per A o per B acaba deixant empremta amb jugadors que s'hi estan uns quants anys al centre d'esport Sabadell.
Doncs estem fent el camí al play-off, només ens queden ja dues parades, dues etapes abans d'anar nosaltres també cap allà, cap a terres andaluses. L'espoiler és ben senzill, eren 5 ascensos a segona A, és a dir, demà toca el de 1984, el famós ascens de Binèfar, i el divendres, el del 2011, també famosíssim, a Ipurua contra l'Eibar. Tant de bo que l'any vinent l'altre o l'altre, o quan sigui, algú hagi d'apuntar en aquesta llista el del 2020.
Sí, ara faltaria, per deixar-ho clar, hem repassat ara els de tercera a segona, els que falten per repassar són els de segona B a segona A, en aquest cas.
Correcte, perquè el 77, que és l'any que avui ens ocupava, és l'any que es crea aquesta categoria i, per tant, els dos últims són els dos que són ja des de segona divisió B. Els altres tres eren des de la tercera perquè no existia encara aquesta categoria intermitja. Deia, Pau, no ens deixem res, oi?
No, simplement que la gent torni a fer una passada pel Twitter de Ràdio Sabadell, perquè hi ha els tres vídeos que hem penjat del comiat que valen molt la pena, cada qual més espectacular.
Jo sé d'un que aquesta tarda estarà veient-ho una bona estona. Pau Vituri, gràcies, una abraçada.
Fins ara, adéu.
Publicitat i a la tornada una mica de benzina.
Hem cantat molts gols aquesta temporada.
Ever Pena dins l'àrea, Boris!
La busca per Aaron Rey, dins l'àrea, Aaron Rey, la passada enrere, el gol!
Dins l'àrea per Néstor controla la cara a la mitja volta, Néstor!
Gol!
Però l'espera ha estat llarga, massa llarga. Després de 4 mesos i mig, torna al futbol i l'ascens està a només 270 minuts.
Sabadell en joc.
Primer capítol, esperem, de la trilogia d'aquest Playoff Express. Diumenge, a partir de 8:15 del vespre i en directe des del Nuevo Mirador del Algeciras, Centre d'Esports Sabadell, Club Atlético de Madrid B.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escuchar los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Torna al programa de música electrònica amb més ritme de tot el Vallès.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Divendres de 9 a 11 i dissabtes de 10 a 12 de la nit, música electrònica sense interrupció, non-stop. I recorda, tornem al setembre.
Do you remember?
Vitamina. L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy?
De tornada de la publicitat, 15 minuts i les 3 de la tarda. Deixem ara el futbol, anem a parlar una miqueta de benzina, perquè el Ral·li de la Llana d'enguany tindrà diverses novetats obligades. Es manté la data, el 26 de setembre, però, com us dèiem abans d'ahir, el nou calendari conseqüència del coronavirus ha obligat a escurçar el recorregut. Recordem que diferents proves del món del motor reprogramades es disputaran aquell cap de setmana, incloent-hi fins i tot el Gran Premi de MotoGP al circuit de Catalunya. President del Motor Club Sabadell, l'organitzador del Rally, Jaume Marco, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja ens dèieu que estàveu fent mans i mànigues una miqueta per adaptar-lo a l'actual situació. Finalment, de 80 quilòmetres de traçat es passa a 33, oi?
Sí, sí, hem optat per fer una cosa molt senzilla, bàsicament dirigida a pilots i no a públic. Aleshores, jo entrem una més que repetirà 3 vegades, i ens surten 33 quilòmetres. No hi ha pòdium de sortida, no hi ha entrega de premis, no hi ha un munt de coses.
Clar, un sol tram, com deies, a 3 passades i amb una caravana més reduïda a 70 participants, serà un Ral·li de la Llana molt diferent, no?, al que estem acostumats.
Sí, serà un ral·li molt light. Demanem a la gent que no vagi a veure el ral·li i perquè no hi hagi aglomeracions de gent. I bàsicament el que dic de... està fet pensant amb la gent que corre, que pugui córrer alguna prova aquest any.
Clar, al final se suspèn també el parc tancat, també la tradicional sortida del Parc Catalunya, el lliurament de premis al tennis Sabadell. Al final, en la línia del que comentaves ara, no?, d'intentar el mínim possible les aglomeracions de persones.
Sí, el ral·li sortirà de dins del parc d'assistència, que és un parc tancat que només hi ha la gent del ral·li, i sortirà d'allà i arribarà allà, fora de Sabadell, amb un acord que hem arribat amb l'Ajuntament de Sabadell, ha sigut consensuat amb la regidora d'Esports, per això, per no crear tumultos de gent i no crear grups de gent molt grans que puguin transmetre el coronavirus.
Aquesta ha estat la conseqüència després de la pandèmia, però el trajecte fins a arribar a aquesta decisió final d'escurçar el ral·li, de, com comentes, haver de canviar moltes de les coses habituals, de les imatges que tenim tots al cap del Ral·li de la Llana per evitar precisament tot aquest contacte físic que dèiem. Com ha estat aquest procés? Què us han dit durant tot aquest temps des dels estaments, des de la federació? Quines recomanacions heu rebut? I com heu acabat decidint tot això? Com ha estat el camí fins a arribar aquí?
Bueno, en principi nosaltres hem consensuat un protocol d'actuació del Covid-19 amb la federació, diversos clubs, amb la participació nostra, i aquí s'ha acabat un protocol, i aquest protocol, bueno, demana una sèrie de mesures per no incrementar el contacte. Llavors, nosaltres seguint aquest protocol, doncs hem decidit anar anul·lant tots aquests. No és obligatori aquest protocol, però sí és consultiu, i aleshores intentem ajustar-nos nosaltres aquest protocol. Tem ajuntaments, doncs hem contactat amb algun ajuntament i bueno, veiem les dificultats que es troben també vers els seus veïns, que no volen gaires moviments, i per això hem decidit agafar un tram que hi ha poc vincle o poques localitats al voltant per no crear una altra vegada aquest contacte.
Al final, avui parlàvem de l'afició del Sabadell, que ha fet un acte, un comiat als jugadors que marxen cap a Andalusia per jugar al play-off, i el sentiment que tenien tots era una mica de entre la frustració i la resignació, perquè en condicions normals podrien anar a l'estadi, podrien donar suport al dia del partit a l'equip, i ara doncs, ho hauran de fer des de casa, ho hauran de fer a distància perquè tampoc poden apropar-se allà on es jugarà el play-off, etc etc. A l'hora d'organitzar un rally, m'imagino que aquest sentiment també és una mica compartit, no? Perquè evidentment tot el que teníeu al cap, tot el que de normal us agrada fer, tot el que al final un fa un esdeveniment com aquest perquè llueixi, i en canvi aquest és de mínims obligats, heu volgut mantenir-lo, però suposo que aquest sentiment no us el treu ningú, no?
No, evidentment no us el treu ningú, ni a nosaltres, ni a la gent de Sabadell que li ha del món del motor. Era una festa de motor que participava la ciutat també, però clar, ens hem vist obligats a treure aquest vincle emocional amb la ciutat de Sabadell.
Digues.
No, dir-te també que tot això no solament implica el tema de contacte amb la gent, implica que la reestructuració, com bé deies abans, de moltes proves, nosaltres, en molta gent de la que ve a la nostra prova, habitualment també està en el circuit de Catalunya, i davant d'un gran premi de motos, el circuit necessita molts oficials de cursa. I ens trobàvem també amb molts problemes d'aconseguir oficials. Ens trobàvem amb problemes d'aconseguir patrocinadors. Ja no, suposo que els que tenim véssim continuant col·laborant amb nosaltres dins les seves possibilitats. Però amb quina cara jo li demano a una persona que ha estat 4 mesos tancada que m'ajudi a muntar un ratll, o econòmicament, és un pal. Llavors hem decidit, el Motor Club, que tots els sponsors de l'any passat automàticament passen a ser sponsors aquest 2020, però a cost zero per ells, o la majoria d'ells. El Motor Club assumirà gran part de les pèrdues que provoqui l'efecte ratll, el projecte d'aquest ratll.
Doncs un bon gest, la veritat, s'ha de subratllar i de destacar. Et anava a dir que amb tanta complicació, en algun moment heu pensat no paga la pena, ho deixem ja per l'any vinent, que tant de bo que no tinguem pandèmia i no haguem d'estar pendents de temes sanitaris, etc, i que no haguem d'escurçar de 80-33 quilòmetres, que no haguem de demanar a la gent que no vingui. En algun moment us ha passat pel cap això, o teníeu clar que s'havia de fer sí o sí?
Sí que s'ha passat pel cap, evidentment, però una vegada ens van definir com els friquis del motor, i tenen raó, som uns friquis i ens agrada molt el motor, i d'alguna manera o altra no volíem que la llana estigués fora un any, i ja veurem el que passarà al setembre.
Sí, clar, aquesta és una altra, no? Que al final sempre estàs amb la incertesa, i més veient la quantitat de casos que estan havent-hi en els diferents rebrots, que si Lleida, que si l'Hospitalet, al final un no està tranquil mai ni fent-lo d'aquesta manera, clar.
No, ni fent-lo d'aquesta manera, i imagina't ara que el Ratlla de Llana fos la setmana que ve. Jo em plantejo només una situació, pot ser puntuable per un campionat català quan una part del territori català està confinat i no pot venir al Ratlla? És que no solament és un tema de que hi hagi una part confinada, és que la gent de Lleida o del Segrià no pot venir a córrer aquest Ratlla. Aleshores, pot ser campionat de Catalunya això?
Doncs és una bona reflexió, la veritat, perquè
sí,
al final,
sí.
I malauradament, jo crec que ens ho trobarem més endavant, no sé, tant de bo que de seguida el Segrià, per exemple, puguin tornar a la normalitat i que això sigui un malson que passi, però vaja, no fa pinta que sigui en qüestió de dies. Simplement per rematar-ho, en paral·lel a tot això, ho havíem comentat ja fa setmanes, ultimant també els trams, m'imagino, de la primera edició virtual, que estava prevista per desembre, amb la qual cosa hi haurà doblet aquest any entre aquesta edició tan peculiar que dèiem del Rally de la Llana del setembre i la benèfica vinculada a la Marató de TV3, que serà el desembre i que serà via virtual des de casa cadascú.
Sí, exacte, sí. A dir, tothom que tingui un ordinador més o menys potent i la base del programa Seta Corsa podrà córrer la llana virtual, un ratll de 80 i pico quilòmetres, quasi 90, i una experiència ben segur molt divertida. Jo he vist el primer tram acabat i que al·lucinat, per no dir una altra paraula.
Fa patxoca, no?
És brutal. Jo he estat veient imatges i estàs a dins del tram, veus tots els arbres, les senyals, les tanques, passes per sota el pont aquell que hi ha en, aquell punt quilomètric, la casa aquella que es queda a la dreta o a l'esquerra, és brutal.
Quin tram és, per cert? Es pot dir quina zona
és? No es pot dir. De moment hem acabat el tram curtet. Jo puc pensar que hi ha un tram de 5 quilòmetres i ara un tram que fa quasi 17 quilòmetres i un tram que en fa 23 i mig, em sembla.
I tot de carreteres dels nostres voltants i fins i tot, com comentaves, en alguns llocs on ara no es poden fer ral·lis, però que via virtual sí que es podrà fer. Jaume Marco, president del Motor Club Sabadell, un plaer, com sempre, xerrar una estona de benzina, de motor, els friquis del motor. M'ha agradat el concepte, perquè dius...
A mi també m'agrada.
Assumint-lo com a propi, no? Sentint-te representat.
Sí.
Jaume, una abraçada enorme, que vagi molt bé.
Una abraçada a vosaltres, bona tarda.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Afegim també un breu apunt d'handbol, perquè hem parlat i molt de la confecció de la plantilla de l'OAR Gràcia Sabadell, però el conjunt verd i blanc també fa temps que treballen en la confecció de l'equip femení, i l'OAR ha anunciat la renovació en les últimes hores de dues de les jugadores d'aquest equip sènior femení, la portera Olga Pena i també la primera línia Belén Retxe, que continuaran un any més a l'equip verd i blanc, evidentment enguany a la divisió d'honor plata en comptes de la Lliga Catalana, un graó per sobre després d'haver acceptat aquesta plaça i haver consumat els despatxos aquest ascens. Són les primeres peces ja confirmades per l'equip que enguany dirigirà Carol Carmona en aquesta segona categoria de l'handbol femení estatal. El programa d'avui, d'aquest dimecres 15 de juliol del 2020, ha estat dedicat en bona mesura a l'afició del Centre d'Esport Sabadell. Demà a les dues, si enceneu la ràdio, si busqueu a radiosabadell.fm a l'Hotel Suís, o si ens escolteu via streaming o a través de les xarxes socials, també podeu trobar el programa, escoltareu el primer dia a Terres Andaluses del Centre d'Esports. El seguirem allà des de la distància de moment amb aquest primer entrenament a Marbella. També farem un informe amb totes les novetats pel que fa al joc i a la normativa. Torna el futbol de segona B, però durant la pandèmia ha canviat aquest esport. Convocatòries més grans, més canvis també, per què no dir-ho? I què passa si hi ha pròrroga? Doncs tot això ho tindrem controlat i ho resumirem demà aquí a les dues a l'Hotel Suís. Evidentment hem fet l'espoiler abans també. Continuarem camí del playoff. Només ens queden dues píndoles, dues entregues, dos capítols d'aquest camí al playoff. L'ascens del 2011 a Ipurua, reservat i a més amb sorpreses, ja us ho dic ara, per divendres. I abans, demà, recordant Binèfar, una altra de les localitats de grandíssim record pels arlequinats.
Hotel Suís.
Tot això serà demà a les dues aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís. Ara només ens queda enviar-vos una abraçada radiofònica del Toni González des de l'altra banda del vidre, des del control de so. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa. No desconnecteu del 94.6, no desconnecteu de Ràdio Sabadell, la ràdio del playoff pel que fa al centre d'esports des del Nuevo Mirador. Diumenge, quarts de vuit del vespre, Sabadell Atlético de Madrid B, amb tota la prèvia com Déu mana i també amb aquests dos programes que encara ens queden abans de viatjar nosaltres cap a terres andaluses. Una abraçada enorme, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.